Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11. Us informa Júlia Julbe. Continuen les negociacions entre Esquerra Republicana i Comuns perquè els de Jéssica Albiach donin suport als comptes del 2024. En una entrevista a la caravana de Ràdio Estel, el diputat i negociador dels Comuns, Joan Carles Gallego, considera que el Hard Rock no té coherència amb els reptes estratègics de Catalunya.
El casino més gran d'Europa, que el que evidencia és que l'acció de govern no té coherència amb els reptes estratègics que hauria d'abordar el pressupost. El pressupost ha d'aprofundir en aquells reptes que tenen que veure amb els problemes socials, climàtics del país.
Gallego creu que l'acord entre Esquerra i socialistes és poc ambiciós, irresponsable i també poc coherent, però manté que seguiran a la taula de negociació fins a l'últim dia. Això sí, adverteix que ha de ser el govern qui s'ha de moure i que els acords s'han de fer per complir-se i no, diu, per salvar la cara. Mentrestant, el govern català està enllestint l'informe dels tècnics d'acció climàtica sobre aquest projecte del Hard Rock. En parla el titular del departament, David Mascort.
Teoria estarà acabat en les properes setmanes, no tardarem gaire a tenir-lo. Aquest desenvolupament del Hard Rock està aprovat pel Parlament des de fa molts anys que això es va decidir que es faria, i llavors el que hem de fer és que compleixi totes les condicions que avui, el 2024, requereix un projecte d'aquest tipus. I si les compleixen, s'han de poder fer.
I a tot això, la CUP ja ha anunciat que no veu marge d'entesa amb el govern català pels pressupostos d'aquest 2024. La formació s'ha traslladat a l'executiu de Pere Aragonès després de la reunió que han mantingut aquest divendres. Més qüestions. El PSOE vol que el portaveu del PP al Congrés, Miguel Tellado, comparegui a la comissió d'investigació sobre el cas Coldo, que es posarà en marxa pròximament. Segons els socialistes, el diputat apareix com a intermediari entre la trama de la compra de mascaretes durant la pandèmia i el govern Balear, que comparteixen ara PP i Vox. N'acaba de parlar la vicepresidenta Maria Jesús Montero des de la zona franca. L'ha seguit en directe en Pau Massí. Pau, bon dia.
Bon dia. Montero acusa el Partit Popular de sobreactuar per crear una cortina de fum i reclama als conservadors que aclareixin per què surt a la investigació el portaveu del PP al Congrés, Miguel Tellado.
El Partit Popular tiene que dar explicaciones del por qué en el sumario aparece el señor Tellado y aparece como el que iba a permitir o iba a hacer una reunión con algunas personas de la trama. Mi pregunta es, ¿se produjo la reunión? Si el señor Tellado no acudió, ¿quién fue en su lugar? ¿Quién es Alberto?
Des del PSOE demanen que Tellado expliqui si va pressionar el govern de Marga Provenç, del Partit Popular, per deixar caducar la reclamació de les mascaretes defectuoses que va comprar Francina Armengol quan ella era la presidenta de les Balears. Els populars, per la seva banda, demanen la dimissió d'Armengol al capdavant de la Cambra Baixa i alerten que el seu executiu va acceptar comprar material sanitari defectuós.
Moltes gràcies, Pau, des de la zona franca. I abans dels esports, una darrera informació. A Figueres, la Policia Nacional, en col·laboració amb la Guàrdia Urbana, ha detingut un home i ha desmantellat un punt de venda de droga en una associació canàbica de la ciutat. En l'operatiu s'han intervingut gairebé 6 quilos de marihuana i 797 grams de xix. També s'han confiscat dues balances de precisió, bosses d'envasat, portàtils i també diners en efectiu. L'arrestat, a qui atribueixen un delicte contra la salut pública, va quedar en llibertat amb mesures cautelars després que hagi passat a disposició judicial. Les 11 i 3 minuts, fem un cop d'ull a l'actualitat esportiva d'aquest divendres amb Pol Corredoira.
El jugador del Barça, Andreas Christensen, tanca tots els rumors en una entrevista a la televisió danesa TV2 Sport. El defensa confirma que no marxarà del club i que s'hi troba, diu, increïblement feliç. Diu que no es veu en un altre lloc que no sigui el Barça la propera temporada i es posa a disposició del nou entrenador que vindrà l'any que ve. Diu que va haver d'acceptar la marxa de Xavi, estigués o no d'acord amb ella, i es mostra molt agraït amb l'agarenc perquè va ser qui el va portar al Barça. Tanca així qualsevol el rumor sobre una possible venda al mercat de fitxatges d'aquest estiu. I demà és el dia, encara en futbol, l'AIFAB, l'organisme que edita les normes a nivell global, es reuneix per estudiar diversos canvis del reglament. Es posaran sobre la taula que els capitans siguin els únics que poden dirigir-se a l'àrbitre, la introducció d'una targeta blava per mala conducta que comporti l'expulsió temporal d'un jugador, que els col·legiats duguin càmeres al pit o que puguin anunciar per megafonia les decisions del VAR. També una major atenció a les pèrdues de temps són només algunes de les propostes que es debatran demà i que podrien entrar al món del del futbol a partir de la temporada vinent o l'altra. Canvis que marcaran un abans i un després en l'esport i que ja s'han provat en categories o partits de menor renom.
Doncs pendents de tots aquests canvis. Gràcies, Pol. Més informació d'aquí una hora serà a les 12 del migdia. Recordin que sempre també poden seguir connectats a les xarxes socials i web de Ràdio Estel, on hi trobaran la resta d'actualitat. Fins a les 12 els deixem amb Joan Trias i tot l'equip de la caravana.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias. La Tupinada, amb Judit Caselles.
Mi problema no és el gallego o el castellano, mi problema és l'anglès.
És una sensació, perquè vas de cap per avall, vas de costat, no ho saps com vas, és una sensació.
Pedro Sánchez o Perro Sánchez.
És que m'agrada tant aquesta senyora, Judit Caselles. Bon dia de nou.
Hola, bon dia, Joan.
Com seria aquesta senyora?
Ara m'agafes una mica...
No, una mica, que m'has fet el micròfon tancat, home.
No ho saps com vas.
No saps com vas, tens una sensació, vas de cap per avall, vas de costat, no saps com vas.
És una sensació.
És una sensació.
Escolta'm, la Tupinada... Què? Com ho comencem, això?
A veure, doncs després d'aquest moment, que era una mica inesperat, no sé si has vist el vídeo, Joan, de Pedro Sánchez del Palau de la Moncloa, Emília Topuria, que és el campió del món de pes ploma. No sé si has vist aquest vídeo o no has vist aquest vídeo.
No.
No l'has vist,
no,
eh?
No.
Vale,
no.
Doncs te l'explico, i així també per aquells oients que no l'hagin vist, doncs els posem en context. Es veu a Pedro Sánchez, Emília Topuria, i ell porta, que és el campió del món, això que dèiem, en pes ploma, porta com un cinturó gegant.
Sí.
I hi ha un moment en què a la costa Pedro Sánchez...
Ah, ja sé de quin part. Sí.
Pedro Sánchez és com que vol tocar el cinturó, però no l'acaba tocant.
No acaba de...
Perquè de seguida ell se l'emporta cap a ell.
Sí.
I llavors hi ha hagut molts usuaris a les xarxes socials que han dit que Ilia Topuria li fa com una mena de cobra, no? Perquè és veritat, Joan, wow, que quan tu veus el vídeo dius que sembla que sigui com un... Ei, t'ensenyo el cinturó, però... Ei, que es mira, però no es toca.
Ara.
Una mica sí que és aquesta
sensació.
Sí
que és una mica això, eh? És meu.
És meu, eh? No el toquis, no el toquis.
I aquí diu també que Pedro Sánchez no s'atreveix a agafar el cinturó, com dèiem. I aquesta és una possible hipòtesi.
Sí, perquè potser Pedro Sánchez no té molt clar si li deixa o no li deixa i deu pensar, saps què? Mira, jo amb aquest tio, per si de cas...
Amb això no hi entro.
Jo no hi entro. Que a veure
Prous
si...
bastant caient.
Sí,
com
sí,
per
sí,
aguantar.
Deu pensar, a veure si acaba malament
sí,
la
sí,
cosa.
Sí, sí, sí.
Així que bé, després sí que és veritat que s'ha acabat dient que realment sí que hi havia intenció de deixar-li el cinturó.
Porta cua, això, el cinturó?
Sí. No, és que al final han com desmentit de que fos una cobra.
Sí.
A veure, potser és que ningú volia quedar malament, tampoc de cara a la galeria.
Jo m'hagués posat el cinturó, eh?
Home, i tant!
O sigui, que et caiguin els pantalons. Això, a vegades en política també passa.
Totalment.
En fi. Més cosetes, va.
Va, més cosetes, perquè aquesta setmana, com no podia ser d'una altra manera, no podia faltar en aquesta secció Ábalos.
Home.
Escoltem-lo.
Siento que me enfrento a todo. Vengo solo en mi coche. No tengo secretaria. No tengo a nadie detrás ni al lado.
¿Qué fa? aquest nadie,
és una mica...
té un rerefons una mica que posa els pèls a punta, eh?
Ai, sí, sí.
Oh, aquest nadie, o sigui, no...
Grimilla, eh?
Sí, fa... sí, 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 la veritat és que sí. Jo li volia dirigir unes paraules a Álvaro.
No a nadie detrás ni al lado.
A nadie.
És bastant... uau.
Sí, jo volia dirigir-li unes paraules a Avalos, sí? I és que, bàsicament, a veure, som molts els que anem amb cotxe sols a treballar, som molts els que no tenim secretària, els que no tenim ningú al costat que ens resolgui els problemes perquè, escolta, cadascú s'ha de resoldre els seus propis problemes, cadascú s'ha de treure ell mateix les castanyes del foc.
És així.
Així que, Avalos, benvingut al món real.
A mi hi ha una cosa... És divendres, oi? No paro de dir-ho avui, no, si avui veuràs. A mi hi ha una cosa que em cabreja, em mosqueja molt. Podem recuperar el tall de Avalos?
Siento que me enfrento a todo. Vengo solo en mi coche. No tengo secretaria.
Vale, fins
no
aquí.
No tengo a nadie.
Què vol dir secretària? Que no hi ha secretarios. Que no n'hi ha senyors que es dediquen a portar l'agenda d'un polític. Això m'emprenya molt. Que depèn de quines feines, s'han de dir femení. Total. No fos cas.
És que ell vol una secretària, ell no vol un secretari.
Aquest tipus de senyoros...
I per què vols una secretària i no vols un secretari?
No, no, és això. És això. Escolta'm, i pitjor tot plegat si és en comptes d'anar a treballar en cotxe i vas amb metro, eh? No,
no
fos cas.
No, clar, és el que deia ara, perquè
no
deia...
No fos cas.
Ai, ai, és que vaig a treballar tot sol en el cotxe, no sé què. Mira, escolta, saps què? Mira... Jo et dic que si vols trobar-te gent de camí a la feina, agafa el metro. Quan portis 3 dies que vagis amb metro, amb tothom allà enxubat, et juro jo que preferiràs anar tot sol en un cotxe.
Sí,
no hi ha moment en què ho diguis més la humanitat, que és quan sou centenars de persones a les 9 del matí, que és hora punta, o 2:15 del matí, en un metro de Barcelona. O sigui, què vols que et digui? Avalos.
I punt.
Plora en un altre lloc. És que, de veritat, també la gent que plora tant també...
Mira, plora en un altre lloc. Plora, per exemple, a casa, si pots entrar.
Sí, clar. Aquesta és l'altra, perquè...
Ai, de merda.
Ai, aviam, posem aquest altre moment.
Sisplau. Sí.
Perdona, porque es que, ¿sabes qué pasa?
Que estamos recibiendo un mensaje en el móvil.
Sí, pero es que he dejado la casa cerrada y tratan de entrar y tengo que decirle dónde le he dejado la llave. Pero es nada, pobre persona, es que...
Tenemos una pausa.
Son las cosas de infraestructura doméstica que forman parte de la vida. También.
Hacemos una pausa muy cortita, resuelve el señor Avalos su situación doméstica, que entiendo que esto es prioritaria, por lo menos para mí lo sería, y enseguida continuamos. Minuto.
Alzina, que no sap ben bé on ficar-se,
No, no, clar, diu, anem a publicitat, vale. Perquè ara mateix...
Això ve després d'una pregunta bastant incòmoda, que li planteja Alzina, sobre Cascoldo.
Tens dubtes sobre si acaba seguint una escaquejada,
home.
No? Està fent molt males entrevistes últimament, perquè ahir també va estar amb Risto Mejide i no sabia on posar-se. Clar, l'altre li va dir que li digués quin era l'últim dia que havia parlat amb Koldo, i l'altre s'hi va negar de rotund. No sé, jo això de primer quan vaig veure el clickbait aquest de l'entrevista amb l'Alzina, em pensava que li volien entrar a robar a casa.
Sí, no s'acaba d'entendre molt bé.
És que no s'acaba d'entendre, llavors sembla que algú vulgui entrar-hi però amb el seu consentiment li estigui demanant un sol esclaus, o sigui, queda com una mica difós.
Pot ser que a Avalos se li hagi... No era l'alegria a la huerta, tampoc políticament parlant, però pot ser que se li hagi agriat molt el caràcter, és a dir, jo no l'havia escoltat mai amb el tall anterior que escoltàvem, amb aquella dicció, com amb aquesta, quan a Alzina li diu aquest perdona, saps?
Sí. Està molt tens, O sigui, a mi... O sigui, només si anem amb el llenguatge no verbal, o sigui, amb el so, amb el to... Hi ha algú que no... Que dius, està com acollonit,
sí,
la veritat.
És
o com molt, molt tens. També t'anava a dir un apunt, abans que he dit que no m'agradava la gent que plorava massa. A veure, vull dir, que no m'agrada la gent que es lamenta per tot.
No volia dir
que, òbviament, tothom que plori quan ho necessita i tot això, però vull dir, la gent que és que així, que per naturalesa, i que em fa un gran massa de tot, me referia una mica a això, en el lament.
Vinga, va, què més, Judit?
Va, què més? Doncs mira, l'Associació de Funcionaris de Presons Marea Blava ha agafat un vídeo de la consellera Gemma Ubasart, perquè la consellera va anar en una entrevista a Ser Catalunya, sí, i explicava que no hi havia una onada d'agressions cap a funcionaris a les presons. Doncs aquesta associació ha estat molt enginyosa i ha tunejat el vídeo d'una manera que mentre parla la consellera hi apareix doncs un sticker d'en Pinocho i li va creixent el nas, hi apareix també un sticker d'una dona tocant el violí quan ella dona dades, llavors es diu la cançó Mentirosa...
Apagui!
Vull dir, és un espectacle, o sigui, són molt creatius, sí, són molt creatius. Sí, sí, sí. Són tremendos, també. S'ha de dir.
Mare Déu. Tenim més moments de la política. És que, clar, ha estat una setmana...
Intensa.
Abans ho comentàvem, que...
Sí, ha estat intensa, la veritat que sí. I t'aporto també un moment d'Isabel Díaz Ayuso, quan li pregunten en una entrevista a la COPE si amb ella li hagués costat passar pàgina, no? Sí. En cas que algú que estimés molt, com podria ser la seva àvia o qui fos, sí, hagués mort en una residència i sense, doncs, ser atès de manera adequada.
Pues la pregunta que haces es maliciosa y además mal enfocada, porque yo no tengo que gestionar la Comunidad de Madrid. Perdona, no tengo que gestionar... No, porque me apelas al aspecto personal, sí. Y yo no gestiono la Comunidad de Madrid en base a sentimientos personales, porque eso es lo peor que se puede hacer en política.
Jo aquí t'he de dir, Joan...
La cabrejada que porta Ayuso...
Sí, sí, li cabreja perquè l'apreta molt amb aquest tema de la pandèmia i ara s'està posant ja a la defensiva, no? Uh-huh, una
molt.
Mica... Després també diu això, no li preguntaríeu a la ministra, no sé
Ayuso
què...
Ayuso quan deixa... Hi ha dos Ayusos, diguem-ne, la que usa el cinisme...
Sí.
I la que quan el cinisme no li acaba de funcionar, llavors l'apreten i li surt l'emprenyada forta.
Es posa a la defensiva.
Que és aquesta.
Sí, és aquesta. És aquesta, sí.
Vol dir...
Molt ben vist, Joan.
Esto no és una pregunta periodística, escolti'm. Què vol dir, això?
No, vull dir, totalment. Sí que és cert que aquí t'he de dir, Joan, que és cert que una part de raó sí que té, des del meu punt de vista, i és que de vegades és veritat que has de separar la gestió i les decisions de les emocions.
Segur,
però òbviament, perquè, per exemple, una vegada ella també ho va dir, no? Diu,
sí,
quan jo era ministra de Sanitat, que se't moren centenars de persones al dia, t'has de fer de ferro, o sigui,
sí,
no et
sí,
pots
sí,
deixar
sí,
endur
sí, sí,
per el sentimentalisme, o perquè al final, o sigui, tu has de gestionar, has de prendre decisions, saps que no totes les decisions seran bones, i t'has de fer una mica de ferro. Ara... Tot i això, no vol dir que tu no diguis, ostres, a mi em sap molt de greu totes aquelles persones que van morir-se i no van poder tenir una mort digna.
Clar, clar.
Sí, és que una cosa no treu l'altra, de dir, vale, jo no em puc deixar endur per als sentiments en moments d'alta tensió.
No, mort digna, no. Sols i sense ser atesos.
Sí, sí, totalment.
Per tant, si venim de la cruesa, la pregunta pot ser crua.
Sí, sí, exacte, vull dir.
Jo crec que s'explica per d'on venim.
I a part, és que és veritat, ningú vol haver tingut un familiar que s'hagi mort tot sol i desatès. Vull dir, és que és inhumà. Vull dir, és
evidentment.
Que,
mira, tindrem una altra cosa, que parlàvem molt de la política i estic totalment d'acord amb tu, Judit, que s'ha de separar la gestió de la moció. Per no posar-me jo al capdavant, estaria molt bé que li preguntessis després quan pugis a la redacció,
sí,
a Mercè Raga.
D'acord.
Com vam gestionar el fet de dir dia rere dia, rere dia, rere dia, els butlletins d'aquesta casa, xifres de morts de Covid? Però se n'ha parlat poc del periodisme en aquest sentit.
Ja. Et tornes immune? Hi ha un moment en què et tornes immune, tu penses? O sigui, de dir... Ja ha parlat de tants amors que no...
Hi ha un moment en què penses només en números. I després d'aquest moment, després de dir números i xifres i xifres i xifres i xifres... el cap et fa pof.
És com que no ho pot assimilar més.
Clar. És així.
Sí, és així. O sigui, hi ha un moment en què
és
ja...
És així.
Jo crec que humanament ja no ets conscient del...
No, no ets conscient. Estàs pensant només en els números, no en el que hi ha darrere, perquè és que si no...
No pots.
No es pot fer.
És que no es pot fer. Va, ja acabo ja, Joan, i us deixo continuar amb la caravana, perquè... Bé, ja som a la caravana,
calma, perdona.
Ja saps que hi va ser l'aniversari de Pedro Sánchez, que era el 29 de febrer,
sí,
i tant es pot dir que va fer 52 anys com que en va fer 13.
Mira,
clar,
de vegades...
Si ensenyim estrictament el calendari, Pedro Sánchez és un adolescent.
Fixa't.
O sigui, és un adolescent.
Pare adolescent, eh?
Ara,
m'atreveixo a dir.
També et diré que jo no sé si a ser president té temps de viure aquesta eterna joventut.
No crec.
Crec que no li deu donar per tant la vida.
Segurament
ja
no. Tu estàs vivint la teva segona joventut?
Doncs mira, no ho sé, Joan, això... Bona pregunta. A vegades penso que sí, perquè estic en un moment molt feliç i...
Sí o no?
Sí, llavors...
Ets feliç amb aquesta casa?
Sí, molt. I a part, la pandèmia, això també ho va fer, que de cop quan tot es va reobrir semblava com si fos la segona joventut, o sigui, això sí que és cert.
Tens una entrevista, eh?
Ai, gràcies, Joan.
Ja te la farem.
Molt bé.
Ja te la farem. Lluís Casellas, gràcies, com sempre, que vagi molt bé.
Que vagi bé.
Ràdio Estel.
Fabricació pròpia. Amb Mercè Raga.
Ai, ara truquen.
Vaig a veure qui és.
Qui és?
Sí, digui'm.
Què?
Mira, no t'ho creuràs, és que estic a Ràdio Estel en directe.
I és?
La consellera de la presidència. Jo no sabia que teníem d'això, també. Mare Déu, que bé.
Sí.
Et truco ara en 10 minuts, tu. Fixa't tu, eh?
Però i si és
jo
un
no
premi?
Sabia.
Té pinta premi, eh?
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 to 3:00 PM. Els caps de setmana descansem.
Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, als restaurants i als racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
La caravana, amb Joan Trias.
Veniu a mi, la passió de Llinars del Vallès. Voleu escoltar la història de Jesús com si fos la primera vegada? Descobriu Veniu a mi, una passió senzilla, emotiva i femenina. Els dies 16, 17, 23 i 24 de març a les 5 de la tarda al Teatre Auditori de Llinars. Venda d'entrades al web del teatre i una hora abans de la representació. Veniu a viure amb nosaltres aquesta història universal.
Dos minuts que passen de les 11 del matí. Mireu, avui volem fer camí cap a Llinars del Vallès, una bonica localitat als peus del Montseny que segur que coneixeu. El cert és que des de l'any 2000 i sempre els dos caps de setmana anteriors a la Setmana Santa, la companyia de teatre Till Tall representa a la sala gran del Teatre Auditori de Llinars del Vallès, Veniu amb mi, la passió de Llinars. Una versió moderna, senzilla, però emotiva, que ens apropa als moments més destacats de la vida de Jesús de Natzaret. Per parlar d'aquest esdeveniment cultural, avui a la caravana ens acompanya Reyes Barragán, autora, directora i actriu de Veniu amb mi, la passió de Llinars. Reyes, què tal? Benvinguda i moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Encantada de ser aquí amb tots vosaltres. Em fa molt feliç.
Clar, Reyes, ho hem dit a la presentació, aquesta emotiva revisió de la passió tindrà lloc els dos caps de setmana anteriors a la Setmana Santa. Si no erro, això vol dir els dies 16, 17, 23 i 24 de març.
Exacte, 24 de març, diumenge de Rams.
Primer de tot, com esteu? Com estan anant els darrers assajos, els preparatius?
Molt bé, estan anant molt bé i la gent està molt motivada, molt contenta. Són assajos molt feliços, la gent riu molt i, no sé, es viu molt intensament, també. Fem una bona Quaresma.
Nerviosos, però no.
Perdó?
Nerviosos?
Molt, molt.
Sí, eh?
Sobretot la gent que estrena personatge, que s'estrena.
Oh, bona aquesta.
Sí.
Ara en parlem de tot plegat. Abans, però, em criava molt l'atenció això de... autora, directora i actriu.
Uf.
Com ho gestiones, tot això?
Uf. Això és complicat, però com que ja fa molts anys que ho faig, acabes organitzant-te bé. A veure, tinc un bon equip per darrere, eh? Tinc un equip, no sóc jo sola, la passió és una feina de molta gent i tinc a darrere la Maria de Valle Fernández, l'Encarna Teruel, que porta molta gestió, Encarna Vestuari, Mari Valle, tot el que és Atrezzo, després altres companys com el Joaquín, que organitza, recorda els assajos a la gent, el calendari... Vull que tinc un molt bon equip i gràcies a això tira endavant la passió.
La veritat és que cada any m'agrada molt parlar amb tu de la passió de Llinars, ho dic a tall de punt, perquè és veritat que tots en fem grans difusions de grans passions, com les d'Olesa, com la d'Esparreguera, etc etc. I queden sovint a banda algunes com la de Llinars, que tenen elements molt especials i que s'han de veure, i que s'han de sentir, i que s'han de viure, i que feu amb tanta o més il·lusió. Per tant, en aquesta passió que esteu fent des de l'any 2000, a Llinars del Vallès, si l'anem a veure, quins són els tres diferencials?
Jo te'n diria quatre. Un és que és una passió molt femenina. Què vol dir que és molt femenina? Doncs no és pel nombre de dones que surten, que en aquesta passió, que en són moltes, sinó pel pes que les dones tenen en aquesta funció, en aquesta obra. Perquè se les fa protagonistes. De fet, sobretot Maria i Maria Magdalena tenen un protagonisme molt destacat, perquè elles expliquen, com a seguidora de Jesús, com a mare de Jesús, expliquen què sentien, què els passava. I això arriba molt al públic. A més, moltes dones apareixen com a seguidores de Jesús. Si en els evangelis es diu unes dones que seguien a Jesús, nosaltres a la Passió Llinars tenen nom i les veiem a tot arreu. Les veiem en el moment del Pare Nostre, les veiem seguint a Jesús amunt i avall per aquells camins de pols, i les veiem al Sant Sopar.
Clar, també hi eren.
I tant, perquè hi eren. El que passa és que no ens ho han dit. Ho han deixat allà amb una frase petita de l'Evangeli de Lluc, que diu, i unes dones, moltes, en un moment diu moltes, el seguien. I unes dones moltes que el seguien, doncs a Llinars ho hem fet com que quedi claríssim que aquestes dones el seguien. I tenien nom, i l'acompanyaven, i estaven, i van ser-hi allà.
Aquest és el primer tret diferencial. Un altre tret diferencial és que definiu, veniu amb mi, la passió de Llinars com a una passió carismàtica.
Sí, això ens ho va dir un capellà i vaig dir, ah, m'ho apunto i m'ho faig meu, això. Ens va dir que era una passió... Aquesta passió té carisma, així, que és una paraula grega que es veu que vol dir primer anunci. Que ens diu que tal com està muntada, tal com està estructurada, de la manera com parlen els actors, encara que sigui una història que t'han explicat moltes vegades, la vius com si fos la primera. I això és el que vol dir primer anunci. A mi em va semblar perfecte, perquè una de les idees a l'hora d'escriure aquesta passió és que fos molt didàctica, que la gent no creient també pogués connectar i fes un descobriment. No?
Per què no?
I per què no? Doncs això, que és carismàtica femenina, carismàtica, i et diré més, que és austera. És una altra característica.
En quin sentit?
Austera en el sentit que tu vas a veure la passió i comença a preguntar-te, quan s'obre l'escenari, quan s'obre el tarot, comences a preguntar, i com el crucificaran? Si aquí no hi ha res, perquè no hi ha res. No hi ha res a l'escenari.
Està l'escenari en blanc, diguem-ne?
No, a veure, en blanc no, hi ha una base, que és un terra escenogràfic que vam demanar que ens fessin del mateix color que el desert de Judea.
Oh, boníssim.
És molt bo, i unes... escenògrafes, els Talla Castells, ens va fer aquest terra, però només hi ha el terra, i res més, i el ciclorama que canvia de color. Hi ha una austeritat molt gran en el que és la posada en escena. Només hi ha elements que entren i surten, alguna cadira, algun gerro, algun res. Però l'actor està sol, ell, allà, i aquesta és l'austeritat que jo destaco, perquè havia de ser així. Primer, ens va venir com imposat, perquè no teníem mitjans. Clar. Però això s'ha convertit en un signe d'identitat nostra, perquè tothom ens diu que si no hi ha res que distregui, si l'actor només té una mica de música, que l'esteu posant fantàsticament, fas aquí la música nostra...
És preciosa.
Una mica de música i uns petits canvis de llum, i està ell sol, el que diu l'actor arriba molt millor i molt més clar. No hi ha res que distregui. I l'actor també és un perill, perquè l'actor té moltíssima responsabilitat, perquè no té res més on agafar-se. D'acord?
Precisament, un altre element diferencial d'aquesta passió de Llinars és això que escoltem. Expliquem
una mica Reyes d'on ve aquesta banda sonora, que és preciosa, sí, la veritat, és que ens situa directament allà.
Sí, ens situen allà, i a més està molt, molt estudiat cada fragment, en quina escena i com entra, com surt. Nosaltres no teníem música pròpia. Hi ha moltes passions que sí que tenen música pròpia, altres no. I nosaltres havíem arreplegat músiques d'aquí i d'allà, i ens va venir a veure un noi que venia a veure la passió perquè sortia un amic seu. I després, al cap d'uns dies, em va telefonar i em va dir: tu no saps qui sóc jo, però jo vull fer la música de la passió.
Uau, que bèstia.
I vaig dir: ah, doncs parlem-ne, no? I és un noi que és compositor, que es diu David Gómez Comino, i es va posar mans a l'obra, i de fet la va començar el 2020, el 2020 no la vam poder estrenar, i es va estrenar el 21. El David Gómez Comino ha estrenat ara la banda sonora de Canigó. És l'autor de la banda sonora de Canigó, d'aquesta pel·lícula que s'ha estrenat ara, diria, no? Ara fa unes setmanes.
Fa poquet.
Sí.
A més, vosaltres, que és una cosa que també em cria molt l'atenció, a la Passió de Llinars formeu part de la Federació Catalana de Passions.
Sí.
I atenció, també formeu part de l'entitat que s'anomena Europassions.
Sí.
Una entitat que plega 80 passions de 20 països europeus.
Sí.
Què significa això per a vosaltres, no, i com ho viu tot plegat?
A veure, formar part de la federació... nosaltres som gairebé els primers en formar-ne part. Primer eren només 8 passions federades, ara en som 22. Uh-huh. 22 passions entre passions i viacrucis, perquè els viacrucis vivents els podem considerar passions també, perquè són representacions al carrer de la passió. En som 22. Formar part de la federació és una manera de tenir un aixopluc, de saber que hi ha algú per sobre teu que vetlla per tu. I, de fet, la federació ens ha ajudat molt a l'hora de demanar subvencions. És un suport. Amb la federació cada any fem un acte de presentació de la temporada, que aquest any serà el dia 9 de març a la Sagrada Família. I per nosaltres, formar part d'això, estar en contacte amb tanta gent que representa la mateixa història que tu, que cada passió és diferent, i que aquest any serem uns 3.000, vam fer els contes així per sobre, serem entre actors i gent que està fora d'escena, unes 3.000 persones a tota Catalunya, que farem més de 60 representacions de la passió, comptant les 22 passions que hi ha, 22 passions i viacrucis. Si sumes, són 3.000 persones, són 60, més de, crec que són 66 representacions. I formar part de l'Europassió, doncs, un orgull, una cosa que penses: ostres, estic en comunió amb Europa, i de fet...
Has vist, deies altres passions per
sí.
Agafar idees, no és la paraula, però sí per agafar inspiració...
A veure, jo soc molt fan de les passions, i des de sempre les grans les he vistes totes. I a mi el que em va servir és per dir: jo vull fer una passió, però no vull que sigui com aquestes. D'acord? Vull fer una... No tindria sentit, no?, que jo fes una passió i que la fes igual que Esparreguera. No? Doncs jo vull fer una altra cosa. I, home, veus passions i descobreixes coses i et donen idees de... Ostres, mira com han solucionat aquest problema que nosaltres no sabem... És normal i està molt bé. I també és una manera d'ajudar-te. A veure, jo en tots aquests anys que fa que fem la passió, jo no he deixat ni d'estudiar teatre, ni de llegir llibres d'història, ni documentar-me. I hi ha moltes coses que la passió està viva, perquè va creixent i va canviant, i anem incorporant coses que descobrim, no? Tant en el text com en vestuari o coses per l'estil.
Deixa'm parlar també una mica del cartell de la Passió d'enguany, que em té meravellat. És una fotografia on hi veiem la figura del personatge de Jesucrist, en aquest cas, que ens interpel·la directament, perquè mira directament... és com si nosaltres veiéssim l'escena des de dalt, val? I mira directament amunt, cap on estem situats nosaltres, amb el símbol característic catòlic del peix dibuixat a terra, i com si estigués interactuant amb el que sembla ser una persona d'ara, de l'actualitat.
Sí.
No?
Sí.
Em sembla preciós, això.
La idea és aquesta. Nosaltres sempre intentem... És tot un procés, fer el cartell, perquè el dissenyador ja fa 7 anys que ens el fa, i se li van exaurint les idees, al pobre. I fem trobades, i el que volíem fer és que el cartell sempre intenti reflectir el títol, que és Veniu a mi. Uh-huh. Llavors, si posàvem una persona, una mirada, i Jesús, doncs intentàvem això, que Jesús mirés i interpel·lés, que és el que... El títol és això, és, uh-huh, és de l'Evangeli de Marc, Veniu a mi, tots els que esteu cansats i afeixugats, i vol dir, va, veniu, veniu i descobriu el que us explicarem.
Precisament, quanta gent hi participa d'aquesta passió?
Aquest any som una seixantena d'actors i darrere uns 15, 20...
Déu-n'hi-do.
Sí. Però depèn de l'any, doncs són més o menys. Aquest any són 60. Però sí, home, si compares amb les grans passions que surten 400 persones, són poquets. Uh-huh. Però sí, controlar 60 persones en algun moment és complicat, eh?
Tu que també ets actriu d'aquesta passió,
sí.
Quin és el teu paper?
Jo faig de Maria.
Uau.
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 Sí.
Mira, com que fas de Maria, deixa'm-ho preguntar-te a tu directament. Què sents a l'hora d'interpretar a Maria en un moment, per exemple, tan clau com la crucifixió?
Doncs jo he explicat moltes vegades, que jo havia fet de Magdalena molts anys.
Mm-hmm.
I per mi deixar de ser de Magdalena va ser un trauma. M'he fet gran, no puc fer de Magdalena. I faré de Maria. I el primer any, durant els assajos, vas provant coses, però perquè intentes emocionar-te, però és més suau.
Uh-huh.
Però el primer dia que jo vaig fer aquesta escena va ser una cosa extraordinària, perquè jo el que vaig sentir és que era una mare universal.
Uau.
Sí, jo em vaig sentir com em van venir al cap, mentre jo anava dient el text, i em venien al cap imatges de mares abraçant fills, mares a guerres, i va ser una cosa que pensava, ui, perquè l'actor quan està interpretant de vegades té por de perdre la noció d'on on és, si l'emoció l'agafa molt. I jo va haver-hi un punt que pensava, que se me'n va això, no? I sí, va ser molt, molt bèstia. Des d'aquell dia jo sempre he dit, jo ara, mentre pugui, faré de Maria. Faré de Maria mentre pugui, perquè jo m'agrada reviure aquesta... De vegades passa, el teatre és molt màgic i de vegades aquestes coses passen o no passen.
Mm.
Però sí que et fa sentir en comunió amb la paraula mare en majúscules.
Mm-hmm.
I sents... Et passa molt... Clar, jo soc mare de 3 fills... però penso que qualsevol persona pot connectar amb aquest moment. I si a la platea hi ha gent que no és creient, aquí, independentment que sigui Maria, mare de Jesús, i que sigui Jesús, fill de Déu, que sigui qui és a braços d'aquesta mare, el dolor d'una mare es pot entendre, siguis o no creient.
Clar, suposo que entre el personatge que interpretes tu, que és Maria, i el fill que és Jesús, hi ha d'haver... una complicitat brutal.
Sí, molta, molta. El noi que fa de Jesús, que es diu Àlex, ja fa 7 anys que fa de Jesús. Llavors, amb una mirada ja ens entenem. A més, ens coneixem de fa molts anys.
Wow.
Perquè ell va començar la passió fent de Joan, el deixeble jove. Ja tenia 15 o 16
anys. Jovenet.
Sí, tenia 15 o 16 anys, és que era molt jovenet. Sí. Després va passar a fer de Judas, que ens va fer un Judas meravellós. Però ens vam quedar de cop i volta sense Jesús i li vaig dir, ja sé que ets molt jove, però ens has de fer de Jesús. I com que ens... Sí, hi ha molta complicitat i molt, molt de... No és el meu fill, però per mi com si ho fos, gairebé.
Ja he fet les dues darreres preguntes. La primera, si volem venir a Llinars a la Passió, on aconseguim aquestes entrades?
Si voleu venir a la Passió de Llinars, heu d'entrar al Google i posar Teatre Auditori de Llinars.
Uh-huh.
I, com a qualsevol teatre, pots adquirir les entrades allà.
I a partir d'allà fem, allà.
I també, a veure, el dia de la funció, si en queden a la taquilla... Uh-huh. I si
sí, però no us espereu, eh?
No, no us espereu. Jo demanaria que no us esperaria, clar, que no us esperéssiu.
Després de passar el que passa, jo no en queden, mira.
O queden a darrere de tot.
Clar.
El que passa és que he de dir que el Teatre Auditori de Llinars és meravellós, és un teatre supercòmode,
uh-huh,
no és gaire gran, perquè són 298 butaques, si no m'equivoco, uh-huh, però... siguis on siguis, ho veus perfecte.
Clar. 16, 17, 23 i 24 de març a les 5 de la tarda a la Sala Gran del Teatre Auditori de Llinars del Vallès. Reyes, per últim, perquè a vegades em sembla que... com a mínim es diu, jo no n'estic del tot segur, però com a mínim es diu, que els joves
desconnecten una mica de tot aquest món, i tot aquest món, i em refereixo a la tradició, eh? Per què la passió no ha passat de moda?
Perquè explica una història universal, perquè explica una història que tothom pot entendre. És la història d'un just que demana, que defensa els oprimits i que el maten per això. Si tu ets creient, saps que és el fill de Déu. Si tu no ets creient, no pots passar per alt aquesta història. I no pots passar per alt que Jesús canvia el món. No, el món és diferent des del moment que arriba Jesús fins ara. I dividim el món en abans de Crist i després de Crist. Però jo penso que el que fa que cada any representem una història d'un fuster, d'un lloc perdut de Galilea, és perquè és una història universal, que per desgràcia s'ha anat repetint.
Reyes Barragán, autora, directora, actriu de Vine a mi, la passió de Llinars. Moltíssimes gràcies per pujar avui a la
caravana. Moltes gràcies a vosaltres, encantada de
ser
aquí. Que
vagi molt bé i molta sort.
Gràcies.
Veniu a mi, la passió de Llinars del Vallès. Voleu escoltar la història de Jesús com si fos la primera vegada? Descobriu Veniu a mi, una passió senzilla, emotiva i femenina. Els dies 16, 17, 23 i 24 de març a les 5 de la tarda al Teatre Auditori de Llinars. Venda d'entrades al web del teatre i una hora abans de la representació. Veniu a viure amb nosaltres aquesta història universal.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, escolta Ràdio Estel sense distància, el programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Cada dia, 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. Amb entrevistes i seccions sobre economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. I també amb l'última hora del Papa Francesc. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, sense distància, amb Ignasi Miranda.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias. Parlem de cinema amb Víctor Rodrigo.
Vinga, va, 3 minuts i arribem a 3 quarts de 12 del migdia. Rodrigo.
Trias.
Què dius?
Com estem?
Bé, home, xatxarà intro, posa aquí.
Bon dia, com sempre.
Bon dia, eh?
Sempre.
Com havia dit, és veritat.
Sempre posa xatxarà intro.
Què? Què vols parlar avui?
És ui, que...
Perdo els papers, ara.
Teníem diversos temes sobre la taula.
Sí.
Però avui que comença el Festival de Màlaga, ja saps que ja et vaig avisar el desembre... Crec que ho vam parlar el desembre o el novembre.
Sí, senyor.
Que aquest any seria...
Molts mesos.
Més sacsejat del que ja és habitual, tot i que no era molt habitual, amb els temes sobre les agressions, sí, sí, el masclisme, sí, sí. Els abusos,
Carles
Bermud, el cinema...
Carles Bermud, 3 mes, eh? Sembla que
sí, les tres més. Sort que ell deia que no tenia constància d'haver exercit cap violència sobre cap dona. Doncs ja en portem 6, eh?
Vaja.
Carinyo mío. Però el Festival de Màlaga ha retirat la pel·lícula del Julio Hernández Cordón, que
sí,
és un... director d'origen estatudinenc, però llatinoamericà, per denúncies de violència masclista, relacions tòxiques, etc. Em sembla un moviment... no et diria transgressor, perquè al final, si això fos transgressió, em semblaria bastant patètic, entre cometes, però sí que ha aixecat ampolles, perquè hi ha un altre tema en paral·lel que m'agradaria debatre,
sí.
Que és el fet que part de la pel·lícula i una de les seves productores han protestat sobre aquesta decisió perquè diuen que atempta contra l'obra i contra l'equip de la pel·lícula i tota la gent que hi ha treballat, etc. En primer lloc, jo puc empatitzar aquest sentiment. Uh-huh. Una cosa és l'empatia. Però en segon lloc, si el que volem és un sector cinematogràfic a nivell mundial, eh? No estem parlant aquí de nínxols, que estigui net d'aquestes pràctiques que estan completament enquistades, sigui el sector cinematogràfic o el qualsevol sector laboral, social, o el que et puguis imaginar...
Com si el sector periodístic no passés.
Exacte. Em sembla que és un pronunciament erroni perquè tu t'has de tragar el gripau.
Val.
Al 100%, perquè si a mi em passés, en una pel·lícula, en el mitjà on treballo, en un grup d'amics que jo tinc, puc exercir l'empatia, perquè jo no sóc aquella persona, però també podem exercir l'empatia cap a fora.
Sí, home.
Tu no sabies res, tu no havies vist res, tu no t'havia arribat res, pot ser al 100%, però també pot ser que no.
Sí, sí, clar.
Llavors, aquest fet de diferenciar l'obra de l'artista, em sembla que és un debat que hauria d'estar superadíssim, perquè la productora en qüestió atemptava contra el que ella considera el moviment de la cancel·lació. Tanta cancel·lació no hi hauria si el nostre estimadíssim David Trueba ha fet una entrevista per Movistar a Woody Allen. Només amb això, la cancel·lació com a esdeveniment que li volen dir cultural, woke, i tots els adjectius patètics que li vulguin posar des dels sectors més conservadors, no s'aguanta per enlloc. No té cap sentit, perquè poden haver-hi cancel·lacions per part d'empreses privades, com va passar amb Disney i Johnny Depp. Però Johnny Depp tornarà a treballar. Woody Allen, si vol, pot seguir treballant. Qui li va cancel·lar el contracte? Amazon. Però si tu després parles de la llibertat de les empreses privades, de presa de decisions, etc., doncs aquí es pot exercir com a tal, no? Chama. Llavors, com a mantra aquest del woke i la cancel·lació, em sembla que és gent espantada pel revisionisme.
Segurament.
Perquè el revisionisme, molta gent l'entén com si fos revisionisme històric o polític o social. En part sí, però no té aquesta aplicació tan directa com ho pots fer en altres aspectes acadèmics o culturals.
Jo crec que gent espantada pel revisionisme, que també, crec que hi ha gent espantada no tant pel revisionisme, com estem avui, sinó pel revisa't tu.
Exacte.
Això és el que els tiren.
Assumir les pròpies contradiccions i assumir, sobretot, que la creació cultural en tots els seus àmbits, al llarg dels últims, què, 2, 3, 4 segles, perquè segurament si ens n'anem a certs creadors, o jo què sé, un Mozart de la vida, o filòsofs, en masculí, home, la meitat ara mateix no podríem publicar ni mitja paraula perquè els pensaments socials que tenien molts d'ells no s'haguessin aguantat ni en un panegírico escrit per estudiants de la banquerna.
És així.
Llavors, dit això, amb tot el meu carinyo, dit això, són estudiants.
Va, tira,
dit
tira.
Això, primer, la banda sonora de la setmana.
Sí.
Perquè ja que la setmana passada tu has passat tan bé endevinant-ho al segon 3, veurem a veure, valgui la redundància.
Fas patir, eh? Avui estic molt cansat, eh?
Si aquesta et sona alguna cosa.
Val.
Som-hi.
Home, va, si és la mateixa.
No és la mateixa.
És igual.
Però he volgut agafar una mica un tonito.
Ja.
Escolta. No, eh? Com es nota que no ets una generació en concret, eh? Perquè hi ha gent que està cridant.
Sí, eh?
Ara mateix el transistor a la ràdio. Ja. 100%.
Has recordat que soc millennial?
Sí.
Va.
Bueno, millennial.
Ei, ei. Bueno.
Anem amb les estrenes o no?
Ets una rateta, eh?
Ai,
ets una rateta.
Estic molt content. I encara estic més content amb les estrenes, ja veuràs.
Vinga, va.
Passem amb la primera. Banda sonora espectacular, de Hans Zimmer, perquè torna la saga de ciència-ficció que està esperant tothom, que ningú em parli a mi de Marvel ni coses d'aquestes estranyíssimes, ni el Rebel Moon de Netflix, que no s'aguanta per enlloc, sinó que és la segona part de Dune.
Val, poder... Moment, sisplau, parem màquines.
Parem-ho tot.
Gent de Catalunya, podem deixar de dir Dune? Gràcies.
Sí, perquè Dune...
Ja està, ja està.
Dune Verdune, o...
No, és que ho he escoltat.
Sí, bueno.
M'exploten les orelles.
Sí, perquè la Duna... En anglès, Dune no és.
Punt.
Dune.
Val.
Llavors, segona part de Dune, de Denis Villeneuve. Recordem que fa un parell d'anys, quan la va estrenar, tothom es va quedar de pasta de moniato quan estàvem a la sala de cinema.
Sí.
Perquè esperàvem que fos una pel·lícula sencera. Llavors, acaba la pel·lícula i posa... Continuarà. Sí, parte 1.
Per sorpresa de tothom, eh?
I nosaltres, Denis.
Clar.
Mira que ets megalòmano, però per això ha estat maco.
Amic Denis.
Llavors, diversos elements. Primer,
va.
La pel·lícula, la segona part, és molt millor que la primera.
Hosti, però ja feia por,
perquè,
eh?
Perquè és molt difícil, ja era difícil de per si, fer una bona adaptació de la novel·la de Frank Herbert, perquè recordem que la saga literària és molt més extensa.
Sí.
Llavors, no sabem si això portarà a que Villeneuve vulgui fer més pel·lícules sobre Dune,
sí,
però adaptar-la ja era un repte, el va superar amb nota, jo et diria que amb un excel·lent, i aquesta segona part havia d'aconseguir traslladar tota l'emoció, tant a nivell cinematogràfic i a nivell d'història, perquè és molt important com acaba la primera part de tota la saga de Herbert, molt amunt. Ho aconsegueix? Sí. Per què? Primer, perquè crec que Villeneuve és el millor director de ciència-ficció dels últims 20-25 anys. Ja ho ha demostrat amb altres pel·lícules i amb altres històries que sí.
Estaria
que no...
Estaria d'acord, eh?
No havia fet mai encara una saga així mateixa, però havia aconseguit fer la seqüela de Blade Runner.
Sí.
Fent la millor que Blade Runner 1, i a mi ningú em baixarà d'aquest vaixell, o fer Arrival, que és un pepino absolut de la ciència-ficció del segle XXI...
No, el que fa aquest, que fa aquest
és
home...
És una borrada. Sí. Llavors, a nivell de fotografia, d'emocions sonores, evidentment tenint a Zimmer al costat, ho aconsegueixes, i de la interpretació dels personatges, especialment els secundaris, perquè si recordem la primera part, qui es menja la pel·lícula quan surt és Rebecca Ferguson, en aquesta hi ha moments que també... El repartiment que s'ha inclòs, perquè apareixen molts de la primera part, ja sigui Chalamet, que és el protagonista, Zendaya, la mateixa Ferguson, o el Stellan Skarsgård, aquí ens trobem, per exemple, gent com Christopher Walken o Austin Butler, que per qui no el recordi pel nom, que ja seria un delicte, Elvis Presley,
i
nominat a l'Oscar. I fa un paperàs absolut. Però fins i tot Javier Bardem, que ja va sortir com a secundari la primera part,
senyor,
en aquesta segona part encara ho fa millor.
Uau.
Llavors, aquesta pel·lícula per mi serà una d'aquelles com... Les vibres, per mi, és com Christopher
les
Nolan...
Les vibres, eh?
Sí, això és molt jerga de la nostra generació. Yeah. Aquestes vibes de la saga de Christopher Nolan amb Batman.
Ok, bro.
No. No siguis el meu tiet enrotllat al sopar de Nadal.
La rateta.
No et funciona.
Va.
Però aquestes essències de que quan va sortir Batman Begins, te'n recordes que va ser un bombazo? També estava implicat Hans Zimmer, alguna cosa ja haurem de veure aquí.
Sí.
Però quan surt The Dark Knight, el paradigma encara canvia més.
Val.
Doncs per mi, amb aquesta segona part, que això també es pot traslladar, i si cal, no em feu cas a mi, perquè jo potser sóc més d'aquesta generació, però la crítica professional a tots els nivells i a totes les edats ha sortit aplaudint amb els peus d'aquesta pel·lícula, traslladar-la sobre al cinema, en IMAX, amb aquest impressionant desplegament cinematogràfic, i que la pel·lícula duri 2 hores 50 i quan acaba tu diguis, ah, ja s'ha acabat...
És heavy, això, eh?
És molt bèstia. Llavors, per mi serà una de les pel·lícules absolutes del 2024.
Val.
Tothom al cinema, perquè aquesta és pel·li de quedar amb qui sigui, fer grups grans,
sí, eh?
Anar a la família sencera, bueno, fins a certa edat, amb els adolescents segur, i gaudir d'aquesta pel·lícula. Qui vulgui recuperar la primera part està a HBO.
Val.
Per fer una mica de deures.
Val. I qui recuperi la primera part perquè no va veure al cinema, esteu cometent un delicte mirant la pantalla petita.
Sí, però al final...
No, sí.
És el que toca.
Finalment és el que toca.
És el que toca.
To be continued?
Ja ho veurem.
Següent.
¿Por qué las cebras tienen ese aspecto?
Sale
aquí, sale el tío. ¿Eh?
¿Atendé? ¿Pasaba esto? No, era distinto.
Últimamente pienso mucho en ti.
Sí.
No dejas de salir en mis sueños. No haces nada, solo estás ahí. Tiene una pinta...
¿Puc dir? Digo. Sense temor a equivocar-me del que sento, que li tinc tanta rabieta. El Nicolas Cage dels darrers anys com el seu doblador.
Pot ser. Perquè no és el doblador dels early...
No.
2000s.
No.
I això es nota entre cometes. Vale, situem-nos. Estrena una de les estrenes de setmana, que podria haver posat, per exemple, la nova Ethan Coen, però crec que aquesta val més la pena i et diré per què. És Dream Escenario.
Val.
Va ser la clausura del Festival de Sitges. Va ser una de les revelacions, per mi, del festival.
Sí?
Sí, absolutament. Perquè jo tampoc esperava gaire, entre cometes, però sí que ara mateix estem vivint el segon moment platòric de Nicolas Cage en el cinema nord-americà i despunta per l'altre costat, venint per les pel·lícules més indies, més cinema independent,
sí.
Perquè aquesta seria no tant com una pel·lícula de terror, però sí un punt de thriller psicològic que s'aproxima molt al terror, però que ningú esperi que aquesta pel·lícula espanti. És més, hi ha més moments d'humor incòmode,
val,
que de terror. Premissa, un professor d'universitat completament fracassat a la vida,
sí,
que té una dona i dos fills adolescents que no li fan absolutament cap cas, comença a aparèixer els somnis de la gent.
Uh-huh.
Però no apareix els somnis en un sentit de com una cosa profètica, no. Un xaval té un malson,
sí,
i ell apareix pel costat caminant i fa, ei, què tal? I ja està. I van apareixent més casos, i més casos, i més casos. A partir d'aquí, situats al segle XXI, 2023, que es fa això viral, i es fa famós. A partir d'aquí, tot el que passa és surrealista, esperpèntic, incòmode, i tot el que et vulguis imaginar.
Sí, eh?
Quina és la premissa de la premissa d'aquesta pel·lícula? La llegenda urbana que va recórrer durant molts anys a internet i encara recorre, que moltíssimes persones arreu del planeta, i explicava les seves històries a través de fòrums i pàgines i Twitter, etc, somiaven amb un tio en concret. Com unes faccions d'una cara,
val,
que els hi apareixien, no el coneixien, no l'havien vist mai...
Quin terror, això, eh?
Exacte. Llavors, un equip d'investigadors i de psicòlegs, sí, va començar a recopilar tot això, i és la llegenda aquesta urbana pertorbadora de la cara desconeguda amb la que somia moltíssima gent.
Està bé.
A partir d'aquí, el director de la pel·lícula, el Christopher Borgli, que és un director noruec que es va fer famós per l'any passat al Festival de Cannes, que va destacar molt amb una pel·lícula de Sick of Myself, la història bascula a partir d'això, traslladant-la a un escenari quotidià o real. Anem, i a partir d'aquí, Nicolas, sí, Cage... Et prometo que encara et faci ràbia,
sí, eh?
Fa un paperàs absolut.
Vinga.
La recordo de veritat, eh?
La veurem, t'ho compro, va. Anem rapidíssimament a l'efemèria i després a la banda sonora, va.
Top l'efemèria.
Espera, diu esta, per això,
100%, la pel·lícula que va canviar absolutament el gènere i la indústria de Hollywood.
Sí.
Aquest diumenge se celebren els 85 anys de La Diligència.
Boníssima.
De John Ford. Que a sobre també se celebraran a l'octubre els 80 anys de l'estrena a Espanya. Perquè aquí, com sempre, tots ens arribava una mica tard. També et dic que estrenar-lo el 39 hagués portat una mica de problemes.
Li hem de passar...
Sí, sí,
tisoreta,
sí. Qui no l'hagi vist encara, Filmin. Rapidet.
Banda sonora.
No t'has situat, eh?
No és Zimmer, això, eh?
Si jo et dic Harry Potter... Re, eh? Hi ha gent que està cridant a casa seva. Harry Potter i el príncep mestís.
El príncep ara, mestís, eh?
Clar, perquè jo sempre el vaig llegir en català. I vaig
només
veure
et falta dir
català.
Harry Potter i el príncep mestís aquesta nit a TV3.
És el moment de la mort de Dumbledore. I ja no és spoiler.
Clar, clar. És un moment que jo tinc gravat a la ment, eh? Saps què passa? Que jo tinc a la ment gravades grans pel·lícules. Vinga, rateta, que vagi molt bé.
No m'ha agradat aquest comentari, que vagi molt bé.